10 i 20 minuts del matí. José Antonio Gilabert, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Primera, per... Bé, que no sé si ja està decidit o no està decidit. Us presentareu l'any que ve?
Nosaltres, Vox, utilitza uns mecanismes, com gairebé tots els partits, d'elecció de candidats, i estem pendents d'aquesta elecció.
Però si fos per José Antonio Gilabert?
Sí, jo tinc ganes i estic animat. I a sobre n'hi ha moltes coses per fer a Sitges, però moltes coses, com projecte transformador que es tenen de fer per posar Sitges en els propers anys, així com moltes coses que no s'han fet.
I si algú del partit us digués, escolta, que et volem de diputat al Parlament o et volem més amunt encara, què diríeu?
Però és compatible.
Sí, però ja sabeu que això de la compatibilitat després... No diem que no es pugui, que no es pugui exercir, perquè ho exerceix la regidora Eva García. Però això d'un peu a cada banda...
Fins i tot l'alcaldessa també ha sigut diputada.
Sí.
I hem tingut regidors d'altres partits,
sí,
com el Manu, que també va ser diputat i regidor. És compatible. No és ni pitjor ni millor, però bueno, sí, és compatible. Podria ser.
Uh-huh. Però vaja, si és per a vostè...
Jo estic disposat.
Candidat a l'alcaldia.
Sí.
Per cert, que dalt de tot de la cúpula de Vox també, déu-n'hi-do, hi ha un rum-rum aquí, eh?
Rum-rum, jo crec que n'hi ha el mateix rum-rum que n'hi ha
a totes les cases.
Les partits, sí,
sí.
Ja
m'ho pensat.
Sí.
No. Però n'hi ha o no n'hi ha? Una mica de rum-rum sí que hi ha, eh?
Home, el que surt dels mitjans de comunicació.
D'acord.
Però també es maximitza molt.
Sí?
Sí. Veritat que ha passat inadvertit que la Comunitat de Madrid... La presidenta Isabel López Ayuso, no?
Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso.
Seva mentida, surt cada dia, no me'n
recordo. El primer pronom em recordava. Isabel Díaz Ayuso ha cessat a un conseller i han dimitit diputats, han dimitit col·laboradors d'una regidoria, com la regidoria de Cultura, i això ha passat inadvertit. Però això fa poc, eh?
Bueno... Veiem-nos el tema que no s'ocupa. Perquè teniu aquí... L'altre dia ens ho veu dir. Sobre sí. Això del Kansas i Pícnic i Club de Mar, començarem per aquí, després anirem al pressupost, però començarem d'aquí per aquí perquè heu escoltat Luis Miguel García en el seu moment i heu escoltat a altres portaveus dels diferents grups polítics i ens dèieu que això està clar i per escrit.
Sí, a l'auto... Deixa molt clar a la seva disposició.
Anem a contextualitzar. Aquest auto és de...
A l'últim que n'hi ha de la recuperació possessòria.
D'acord.
Que, com he dit moltes vegades, el procediment mai va ser d'enderrocament, va ser de recuperació possessòria.
Recordem, eh? La recuperació possessòria que exerceix l'Estat respecte a aquestes tres edificacions i al terreny en el qual aquestes tres edificacions estan construïdes.
Exacte. Però aquest auto... solament és respecte al Club de Mar.
Al Club de Mar.
Aquest auto, en la seva disposició final, diu: en cualquier caso, la demarcación de costas en Cataluña deberá respetar y preservar las partes del inmueble que se hayan catalogados mientras se mantenga dicha catalogación. Per això, en l'últim plenari, li vaig dir a l'alcaldessa aquesta disposició de l'auto i que l'únic que pot descatalogar és el mateix ajuntament, que no és el Becil. El Becil és un reforçament, és perquè forma part del catàleg de Sitges, del PDPAC. I llavors us tindria de catalogar per després no tindre de preservar aquest edifici de demarcació de costes.
Anem per parts. L'estat ha presentat... Si se'ns ha dit bé...
Això és el que va dir el portaveu socialista.
O si no recordo, també ho va dir l'alcaldessa en el seu dia. L'Estat va presentar en el seu moment una al·legació al Becil.
Sí. Del 2015.
Del 2015. Ah. Per tant, això s'ha de resoldre. Abans no considerem això?
Sí, però... És que...
O són camins paral·lels?
Són camins a sobre diferents, perquè fins i tot que es presenti una al·legació respecte al Becil... continuaria catalogat.
A veure si ho puc explicar bé. Per un costat hi ha, si no recordo malament, la llei catalana diu que qualsevol edifici considerat bé cultural d'interès local, no es pot enderrocar.
Exacte.
Això ho diu la llei. Per altra banda, tenim que en el seu moment l'Ajuntament de Sitges va catalogar com a bé cultural d'interès local Kansas Picnic Club de Mar i tot el passeig marítim en el seu global. Ara sabem que l'Estat va presentar un recurs, aquesta qualificació, per entendre que hi havia una intencionalitat que pensava ja en el seu moment la possibilitat que això fos enderrocat.
Jo aquest recurs no l'he vist. No l'he vist, i això és...
És a dir, sense dit, però no l'heu vist, eh?
Exacte. I llavors el que tindria de fer l'alcaldessa, perquè aquí es té també d'explicar una cosa, a tots aquests procediments li donen trasllat a l'Ajuntament per veure el que té de dir. Per exemple, amb el procediment de la recuperació possessòria del Club de Mar no han dit res. I jo tinc entès que respecte als procediments del Kansas i del Pícnic tampoc han dit res. Però és que a sobre, i també l'hi he portat, a sobre...
Perquè ens heu assenyalat aquest auto que fa referència al Club de Mar.
Sí.
N'hi ha d'haver algun altre que faci referència al Pícnic.
Exacte.
Perquè perdó, al Kansas.
Al Kansas i altres al Pícnic.
Pícnic.
Clar, què passa? Perquè van ser procediments, tots ells, de recuperació possessòria,
sí,
respecte als tres immobles. És veritat que també n'hi ha un que anava juntament, que era la piscina. Que anava juntament amb el
Club de Mar, perquè és solidari del Club de Mar, eh? En aquest sentit, la instal·lació és solidària del Club de Mar. Però és a dir, hi ha d'haver un procediment obert en el cas del Kansas, perquè si no entendríem que estigués amb aquest tancat.
No, procediment que ja pot ser
que estigui tancat,
perquè ja sigui ferm.
Però és a dir, en aquest cas el que teniu és el del Club de Mar.
Exacte. Sí, perquè Vox es va personar. Amb aquest procediment.
I per tant teniu accés a tota la documentació del procediment.
Exacte. I per això ens van notificar a l'auto.
Sí.
Clar, si no jo no podria... No podria donar-li un
auto. Per tant, el que diu aquest auto és que la delegació de costes té l'obligació de mantenir aquest immoble perquè està catalogat fins que en el seu dia es descatalogui.
Exacte. Clar, i aquí el tema és...
És a dir, ara m'ho expliqueu, eh? Aquí no es pot enderrocar res fins que no resolgui aquest assumpte de la catalogació?
Clar.
És així?
És així. És que ho diu molt clarament. Perquè fins i tot li obliga a la demarcació de costes de preservar aquest edifici.
Per tant, imaginem-nos, regidor, que el procediment que ha obert l'Estat contra la qualificació de Becil, de Kansas Picnic i Club de Mar, no és admès. No es podria enderrocar res,
no.
Aleshores.
No. I a sobre que, a part de la catalogació de Becil... És del catàleg d'edificis protegits.
Sí. Perquè forma part del catàleg del PPAC, del catàleg del patrimoni de Sitges.
Llavors es tindria de descatalogar d'aquest catàleg.
Però aleshores suposo que caldria obrir un procediment perquè l'Ajuntament descatalogués.
Exacte. Llavors aquí
sí.
Tirem per llarg. I què farem? Tindrà el passeig d'Ojalata? Quan? Hi ha una situació, perquè quan jo escolto a l'alcaldessa...
Repetim, el que dieu és que fins que no resolgui aquest assunt... No,
sí.
El que dieu perquè teniu aquest auto...
Exacte. No és una locubració meva,
no.
com diuen altres portaveus.
Teniu aquest auto del Club de Mar,
sí.
I per tant es pot interpretar d'aquesta manera. Fins que no resolgui l'assumpte de la consideració de bé cultural d'interès local...
Entre altres coses,
això no es pot enderrocar.
Exacte.
Ni Kansas, ni Pícnic, ni Club de Mar, ni piscina.
Jo entenc
que
no.
Si és que tots van...
Si és que tots tenen la mateixa situació,
sentit,
que jo crec que sí.
D'acord.
Que jo crec que sí.
No sé si aquesta derivada l'havíem contemplada.
Jo sí.
Havíeu contemplat més la del deslinde, més que això, no?
És que la del deslinde és el que es tenia d'haver fet.
Ja.
De fet... Vox
però,
va ser...
però vull dir, seria igual al deslinde si hi ha això sobre la taula.
No, el deslinde el que passaria és...
Entenc.
Edificis,
a la titularitat de...
La titularitat seria de l'Ajuntament,
sí,
i seria molt més fàcil.
Sí. Però dic en el sentit que pot no efectuar-se el deslinde que mentre aquests immobles siguin qualificats de bé cultural d'interès local, no es poden enderrocar.
Exacte.
Vingui l'Estat o vingui qui sí.
Insisteixo, que formin part del BECIL i estiguin catalogats en el PP.
Afegeixo aquí, perquè en el seu moment es va dir que per protegir-los més, i d'aquí que es va obrir també una altra derivada pel propi Club de Mar, calia que fossin declarats bé cultural d'interès nacional.
Sí.
Per, sí, no sé si dir, blindar-ho més encara, però els fets demostren que no cal.
Anem a veure. Jo sempre he sigut partidari de que l'Ajuntament instés al deslinde. Una vegada que aquests edificis fossin desafectats per, sí, la demarcació de costes de l'Estat,
sí,
llavors es podria fer un pla de veure què es fa amb aquests tres edificis i la piscina.
D'acord.
No oblidem.
Jo
crec que el més fàcil sí, seria obrir un procés de licitació. De licitació, m'explico, del Club de Mar, que sigui un club esportiu nàutic amb les seves instal·lacions, que és veritat que per una qüestió fins i tot econòmica, perquè mantindre tot això és molt car.
Aleshores, contempleu la licitació en el sentit que aquests tres equipaments siguin de gestió a través d'un concurs públic.
Exacte.
Però que, òbviament, una entitat com el Club de Mar o les entitats que siguin puguin participar en aquest procediment de licitació.
Exacte. Exacte.
És això.
Exacte. Això ho va explicar molt bé el Gonzalo Fuster Fabra,
sí, quan el vàrem entrevistar.
Que era,
sí,
que era, que era,
va dir exactament això que veu dir.
Exacte, que era l'opció més raonable, menys perjudicial.
I que ells ja comprenien que això podia anar d'aquesta manera.
Exacte, això podia anar d'aquesta manera. I amb el pícnic i el Kansas, fer lo mateix, però com a restaurants, perquè a sobre ja formen part de les característiques de Sitges.
D'acord. Ens agafem aquest argument del deslinde i ens deia abans d'entrar que hi ha precedents d'ajuntaments que han sol·licitat el deslinde i que al final han aconseguit el deslinde.
L'últim és el de Platja d'Aro. A Platja d'Aro, que n'havia una part afectada, que a sobre afectava a 900 propietaris de 15 comunitats de veïns, o sigui, era una qüestió de pisos, 4 hotels, amb un tram de 560 metres a primera línia de mar de Platja d'Aro.
D'acord.
Llavors, què va passar aquí? Que a l'Ajuntament
sí,
va instar precisament el deslinde, la desafecció. I de fet, li llegeixo part del que sobre la notícia. La vía judicial abierta por el Ayuntamiento de Platja d'Aro arrancó en el año 2023 cuando interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional reclamando esa desafectación del dominio público. Anteriormente había intentado la vía política sin éxito.
Ajá.
En 2021 el consistorio instó a costas del Estado a modificar la delimitación, pero obtuvo como respuesta el silencio administrativo. Això és el que es fa quan tens silenci administratiu. Instas la vía judicial.
D'acord.
Jo sé que va vindre aquí l'alcaldessa i diu, no hem parlat amb costes, però no volen cap recurs. No, ells no volen res. Ells no volen res, però què ha aconseguit l'alcaldessa? No ha aconseguit res. Però ara estem parlant...
Un apunt només.
Sí.
Entenc que Platja d'Aro han trigat, bé, 3 anys encara no, a tenir la resolució judicial conforme el deslinde es pot efectuar en aquesta zona. Eh?
Exacte.
És a dir, que en un període de 2-3 anys i mentre està obert aquest procediment, ningú pot tocar res, entenc.
Exacte. Es pot, no sé exactament com ha anat el procediment
d'acord.
Però es poden demanar mesures cautelars o sobretot quan està subjudice, pues encara no.
D'acord.
N'hi ha un efecte suspensiu. El que passa és que si no s'han demanat mesures cautelars, no és preceptiu.
D'acord.
Però generalment
s'acostumen a tocar res quan es demana.
A suspendre perquè el dany seria irreparable. Bara.
Us ho pregunto perquè heu estat bastant recurrent en aquest assumpte de sol·licitar el deslinde, sí, fins i tot quan ja hi havia l'ordre d'enderroc aquí, que l'ordre que després es va suspendre, quan hi ha hagut tot aquest debat, éreu insistent en dir encara es pot sol·licitar el deslinde.
I es pot sol·licitar fins i tot ara.
Ara també.
Clar, és una desafectació
doncs
que demana.
Ens imaginem si ara l'Ajuntament presentés el jutjat dir la sol·licitud del deslinde...
No, el jutjat no. El deslinde no ho sol·licites al jutjat. Ho sol·licites a la demarcació de costes.
D'acord.
Al ministeri.
D'acord. El ministeri et dirà, no contestarà, et farà silenci administratiu?
Procediment judicial. Si això he explicat diverses vegades aquí.
Sí, sí, sí.
El procediment judicial. I el procediment judicial et poden donar la raó o no et poden donar la raó. Aquí, en el fallo també ho explica i és un fallo que ho diu
tot això, molt clarament. Tot això, regidor, encara que, no sé si dir, s'hagin esgotat totes les vies judicials d'altres assumptes.
Les vies judicials era la recuperació possessòria per part de l'Estat respecte als que es tenien en aquell moment la possessió dels immobles.
Les concessions.
Exacte. Llavors, què passa? La línia es manteneix igual.
Estan
les edificacions.
Sí, sí, no havia canviat.
Exacte, el que té la demarcació de costes, el que té el Miteco, a data d'avui, és la possessió d'aquests tres immobles.
Però és a dir, ningú pot dir, escolti'm, aquí la via judicial ha acabat ja assenyalant que el Ministeri, que l'Estat té la possessió d'aquests establiments i ara ja no es pot demanar això perquè ara no va així, això.
Clar que no, perquè la possessió té la possessió, però tu pots instar que es desafecti aquests tres immobles i que ja no formi part de la demarcació marítimo-terrestre.
D'acord. I això encara es podria demanar?
Sí,
i
però
per tant...
això per tindre la força ho té de fer a l'Ajuntament.
També.
Com aquest cas.
Com va fer Platja d'Aro.
Com ha fet a Platja d'Aro. Però és que Platja d'Aro, a sobre, és molt recent. O sigui, llavors,
no és massa llunyà aquest exemple. No,
és que la sentència és de desembre del 25, o sigui, de fa 4 mesos. De fa 4 mesos.
És com si ens diguéssiu, a veure si ho puc preguntar així, i em dieu un sí o un no. O sigui que si Sitges volgués salvar Kansas, Pícnic, Club de Mar i el Passeig, sí, demana el deslinde.
Exacte. Per això Vox ho portava en el seu programa electoral. Era l'únic partit que ho portava. Perquè ja veiem que això podria arribar.
Per tant, el deslinde per un costat i la qüestió del bé cultural... i de la presència d'aquests immobles en el PPAC.
Clar, és que també seria un dels arguments.
Però diguem, aquestes són les dues cartes que encara pot jugar Sitges.
Exacte, aquí. És que és un dels arguments. Si s'analitza la sentència de Platja d'Aro,
sí.
Que Vox també ho va intentar amb aquest procediment que era l'acció veïnal. Que era l'acció veïnal perquè eren precisament això. Sí. Però clar, l'Ajuntament em va dir que això ho hauria de fer a l'Ajuntament. Ja veurà en l'auto.
Per tant, si no recordo malament, em sembla que el Pícnic també havia obert un procediment vinculat al deslinde. Ah. Però què passa? Que entenc que si ho presenta un privat no té la mateixa...
Ho pot fer. Ho pot fer i li pot sortir bé. Quin és el drama? Perquè estem parlant de política.
Sí, sí,
no,
sí.
Jo vinc aquí en qualitat de portador de Vox, no d'advocat.
Estem aquí amb una mica amb l'abogada en casa. Però...
Què passa? Que per tindre força es necessitaria l'acompanyament, recolzament de l'Ajuntament. I l'Ajuntament és el que no ha fet. A l'Ajuntament, en tot el que fa a la façana marítima terrestre, incloent el passeig, no ha fet pràcticament res. Li explico. Per la situació que es troba al passeig, Vox va presentar un requeriment a l'Ajuntament per sol·licitar la documentació dels requeriments, sol·licituds i comunicacions efectuades pel govern municipal de Sitges a la demarcació de costes de Catalunya a l'efecte de restaurar les zones afectades del passeig marítim de Sitges des del 2019 per la seva reparació i conservació. Perquè ara ens tenim de gastar. El senyor Oliver va dir invertir. Anem a veure. Invertir és quan fas una compra, fas una despesa, mm-hmm. perquè després tindràs un retorn de diners. Gastar és quan tu no has mantingut els teus immobles, les teves instal·lacions, després les tindràs que reparar i, en aquest cas, reconstruir, perquè per manca de manteniment. Que és el que ha passat. Perquè això no és d'ara. Això no és per l'última tempesta. No, no. Això... Fins i tot crec recordar que el Don Pedro Palacios, el periodista, amb la seva pàgina de Facebook, ja va avisar, diu que és que això ja des del 2018-2019 ja es veia la mala situació en el que estava, i és veritat. I jo ho vaig analitzar i vaig dir, home, i aquí quan es veu que es pot trobar en una situació com aquesta de deteriorament, hi ha un requeriment a la demarcació de costes? Tinc resposta.
La resposta que us va donar l'Ajuntament.
L'Ajuntament. I em contesta que la més recent és que el data de 8 de març del 24, es va fer una reunió a la platja de Bassa Rodona de Sitges en el tractament de les estructures existents en aquesta platja. Sí, sí, però això era per parlar dels tres edificis que hem parlat abans.
Exacte.
No per parlar precisament de la situació en el que es troba tot el passeig. I després ja em diu que a partir del 26 de gener, quan ja es veia que això era una catàstrofe, es van realitzar les corresponents comunicacions en la demarcació de costes. O sigui, que van comunicar quan ja va passar. Quan aquí la qüestió és molt senzilla. Quan es veu que n'hi ha una part de qualsevol immoble, de qualsevol infraestructura, que està en mal estat, què és el millor? La prevenció. La prevenció sempre és millor que després la reparació, igual que la conservació és millor que tornar a construir. No, no van fer res. Aquest és el drama. Aquest és el drama. Bueno, parlem. No, no. Faci un requeriment. Un requeriment poden ser tres fulls. Tenim de pensar que el govern socialista, respecte a això, és un drama. Però és un drama per tot Espanya. La directora general de Costes està investigada en un procediment judicial per el que ha passat a Santander, que hi havia un pont que estava totalment falta de manteniment i es va caure.
El que va passar amb aquests joves.
Exacte, exacte. I a l'Ajuntament, que en principi no havia dubte de qui era...
Sí, qui tenia la responsabilitat sobre aquesta infraestructura.
Si això ho van comunicar. Això ho van comunicar a la marcació.
Sí, aquella fatalitat que un veí va avisar el 112 precisament el dia abans.
Després, clar, es tindria de veure el policia local, que li van avisar i no va fer res, però la responsabilitat, que per això està investigada la directora general de Costes, era precisament del Miteco.
Per tant, d'alguna manera, enteneu que pot tenir més èxit la via judicial que la via política?
Jo, anem a veure, és que la via política es tindria de forçar. És que el deslinde no necessàriament té d'anar per via judicial. El deslinde es pot fer de mutu acord. Tu sol·licites i la demarcació de costes, que al final és el Miteco.
Sí.
Diu, molt bé, i fan un traspàs de la competència d'aquesta demarcació.
Però si pel que diuen a la demarcació de costes li està costant fins i tot cedir la gestió d'aquests espais a l'Ajuntament?
Perquè ningú té un pla. És que no té un pla ni a l'Ajuntament ni a la demarcació de costes. La demarcació de costes el que vol, i això és la realitat, és gairebé eliminar el passeig de Sitges. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. I amb això a l'Ajuntament de Sitges el que té de fer és defensar-se. És defensar-se. I no estar aquí amb divagacions i converses peregrines. És defensar-se. I tenim de defensar el nostre frontal marítim i el nostre passeig.
I la manera de defensar-ho és, per un costat, fent valer la condició de bé cultural d'interès local d'aquests edificis i, per l'altre, sol·licitant el deslinde?
Exacte. Això és una de les maneres de defensar-se. Això és una de les maneres de defensar-se. Però són les màximes, o sigui, anem a màxims. Però jo el que vull veure és quins requeriments s'han fet. No quines trucades, quines fotos es pot fer qualsevol membre del consistori a les escales del ministeri, això no serveix per res. El que es té de fer són requeriments perquè ja avisen que si no s'anirà a la via judicial. I realment obriu una taula de negociació. Però el deslinde es pot instar. Això és com tots els procediments.
Sí, i si no recordo
tu instes i després ja negocies.
I si no recordo malament, em sembla que el Congrés dels Diputats, el Partit Popular,
va presentar
una proposició no de llei.
Una proposició no de llei, exacta, que la van posar... Bueno, encara continua. Està posada en un calaix i no la tramiten.
Perquè això va ser l'estiu de l'any passat, si no recordo malament.
Exacte. amb el recolzament, amb el recolzament de Vox i amb el recolzament de Junts.
Si, és clar, és un parlar per parlar, però si allò que va quedar, diguem-ne, en un calaix avancés, no caldria aleshores...
Anem a veure, perquè clar, aquí ja estaríem en una situació complexa, perquè la demarcació de costes ja té la possessió.
I per tant li has de treure la possessió.
Clar, llavors li has de treure la possessió i aquí els efectes retroactius serien molt complicats. Jo crec que fins i tot es tindria d'instar un nou procediment, però seria molt complicat.
Per tant, passo que l'Ajuntament sol·licités a la demarcació de costes Eudes Linde, sí. No hi hauria resposta i per tant aleshores que s'obrís un procediment...
No, llavors t'has d'anar per silenci administratiu, t'has de posar una demanda en contenciós.
Una demanda en contenciós. I això portaria, molt probablement, o el referent més immediat d'això seria el de Platja d'Aro.
Això seria el de Platja d'Aro. Això és el que han fet a Platja d'Aro. Anem a veure. Ara ens trobem en una situació que és rocambolesca. Ara tenim, al mig del passeig, tenim dos establiments macos, que formen part del paisatge de Sitges, que estan engabiats. Estan en una gàbia de hojalata en la qual no se puede vislumbrar ni la gente entiende cómo ha podido suceder eso. ¿Y por qué ha sucedido? Yo entiendo porque la demarcación de costas no tiene en consideración a Sitges. No tiene, pues claro, cualquier persona razonable en un municipio turístico, en un municipio en el que todo su casco antiguo es un bien cultural. O sea, no estamos hablando de un municipio en el cual solamente es sol y playa. No, es que Sitges no solamente es sol y playa. Sitges es muchas cosas. Yo diría que aún es más, que Sitges llega a ser un sentimiento. Para mí es un sentimiento y para muchas personas es un sentimiento.
No sé si això ho podeu fer valer davant d'un jutge, per
no,
això, eh?
No, davant d'un jutge no.
Els intangibles,
perquè,
ja se sap què passa.
És un intangible. Uh-huh. El que sí que és veritat és que Sitges té un valor i té unes característiques que són molt peculiars, que és el que li fa especial. I tu no pots fer aquesta qüestió. Tu, fins i tot... El que va sol·licitar Sitges, perquè el que va sol·licitar Vox a l'Ajuntament és que actuessi demanant la cessió immediata abans de que es faci i que es mantingués els que estaven ocupant tant el Kansas com el Club de Mar i que després ja parlaríem com ho faríem sempre ja donant la possessió a la demarcació de costes.
Però no sembla que la demarcació de costes fos molt oberta a la cessió,
no,
ni immediata
això,
ni no immediata.
Per això el que estic parlant ara és de la falta de plan de la demarcació de costes. No té cap plan. I això, que no ho podia enderrocar, ja ho sabia. Per això, el que van fer va ser il·legal. O sigui, la demarcació de costes, el que va fer...
Ens esteu dient que la demarcació de costes sap positivament que això no es pot enderrocar?
Clar, el que passa que ja, per això el jutge va decretar primer mesures cautelars i després va dir que d'enderrocament res de res. I quan ja decideix, el TSJ, el TSJ diu no, que això es té de preservar i es mantindrà mentre estigui catalogat.
O sigui, a veure si tindrem més por nosaltres a que això sigui enderrocat que no que la realitat ens digui que es pot enderrocar de debò.
Jo entenc que sí, si no es fa res,
per
i si l'Ajuntament al final es plega a que es descatalogui. Per això, en l'últim plenari, insisteixo, li vaig dir, i l'alcaldessa va contestar, que per part de l'Ajuntament no es descatalogaria.
És que, vaja, no sé si això seria una retòrica, però per descatalogar forçosament hauria de passar pel ple municipal. I dubtem molt... Vaja, per no dir que gairebé ho podem considerar bastant impossible que el ple municipal votés per la descatalogació d'aquests.
Bueno, amb els canvis de rum i totes les coses que fa el PSC, que el PSC està al servei de lo que li digui la Generalitat i el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya, perquè està al servei, perquè aquí al principi reclamaven un cap, no? ara això s'han enredarit i no fan res. Una escola, que estàvem tots d'acord, fins i tot vam, se'n recorda d'una escola nova que van signar tots, el Partit Socialista després ja s'ha apartat d'aquesta situació perquè li dona la raó, aquesta és la realitat, li dona la raó a el que diu ensenyament, que no és necessari una altra escola. La prova ho té, que el Partit Socialista mai se sap el que farà. O sigui, aquests pressupostos no s'han aprovat, i és veritat, perquè el govern municipal es va refiar de que el Partit Socialista li havia dit sí, però no se'n recorda fins i tot que va ser amb una mica d'escàndol que el Partit Socialista l'havia demanat al cap de la regidora Guiu, que aquí hi hauria, l'alcaldessa estava oberta a totes aquestes situacions fins a l'últim dia també, i al final doncs no. Per què? Perquè diuen que els incompliments, però els incompliments d'això durant la negociació va sortir algun, no va sortir en cap moment, en cap moment. Llavors, si el Partit Socialista, si rep una trucada de la demarcació de costes o rep una trucada del govern de la Generalitat o del govern d'Espanya, farà el que li digui. Perquè aquí hi ha una qüestió que és molt greu, que afecta tot el passeig. Jo quan em vaig presentar a les eleccions del 2023, i també recordo, i tiro més enrere, del 2019, tots els partits, i quan parlo de tots els partits, parlo de tots, eh? Parlaven dels espigons. Se'n recorda?
Sí.
Tots. Dels espigons submergits, espigons no submergits, però ampliació de submergits.
Bé, se n'ha parlat com... sempre, eh?
Sí. Ara jo, això ha desaparegut. Això ha desaparegut. Quina és l'opció? Que, de fet, és la que fa seva. És la que fa seva. I això és molt greu. Perquè els únics que van votar en contra va ser Vox, des del primer moment, i va ser el que va marcar posició, i després Junts. Altres es van abstindre i altres van votar a favor del Pla Clima. El Pla Clima, aquest Pla Clima 2050, el que parla és de la destrucció del passeig. Això és el que diu, en realitat.
Quan, bé, perquè incorpora el procediment de licitació del projecte.
Exacte.
Que ha demanat el Ministeri per la reordenació del passeig, i que implica,
implica tu no portes
l'enderroc de Kansas Picnic i Club de Mar.
I tot lo demés, que és la renaturalització, també implicava dir fora el projecte de Vallcarca. És que és molt greu. És molt greu. I la resta de partits... que estan fent? Vox fa el que pot. És veritat que Vox fa qüestions, és com el pla de mobilitat, se'n recorda el pla de mobilitat? Fins i tot fa riure. Pla de mobilitat és aprovació inicial. Vox es va quedar sol. L'únic que va votar en contra va ser Vox. Aprovació definitiva. Ja tota la resta ja van votar en contra, precisament per lo que deia Vox. Menys mal que el tema del Pla Clima 2050 ja n'hi ha alguns que ho posen molt en dubte. Molt en dubte perquè a sobre no té raó de ser. Si amb l'últim informe de la Generalitat de Catalunya, que fa la mesura oficial, perquè si no aquí entraríem en controvèrsies, que era una de les qüestions que jo entrava molt en controvèrsies, tant amb la Carme Gasulla com amb el David García, que era... que totes les mesures de l'aire de Sitges, totes les mesures de l'aire de Sitges...
L'aplicació de la zona de baixes emissions.
Ah, exacte, totes, donen que no compleix, o sigui, que no compleix amb els límits de contaminació, de partícules, perquè n'hi ha quatre variables, no compleix, no és necessari zones de baixes emissions. De fet, tant Sitges com Sant Pere de Ribes té una qualitat de l'aire molt bona, molt bona. Deien que no, jo dic, però on trobeu les mesures? Bueno, això és el que diuen els tècnics. No, sí, però dona'm les medicions. I jo vaig donar medicions de plataformes d'internet, o sigui, no, i et donava quina era la qualitat de l'aire de Sitges. Llavors parlen de descarbonització, però si fins i tot en el mateix informe diuen que ha baixat la carbonització un 30% i que la situació és bona, i camuflen moltes dades. Fins i tot és que les dades són fins al 2024. D'aquesta qüestió. És que tot és un descabell. I clar, un municipi com a Sitges, que no protegi el seu govern municipal, el seu passeig i el que és més important, fins i tot per la pròpia fisonomia de Sitges, llavors que protegirà res. Si és que no es compleix res. L'altre dia vaig estar mirant l'ordenança de civisme i convivència. La mendacitat està prohibida a Sitges. Crec que és l'article 29, no recordo si és el 29 o el 39 de l'ordenança. Cada vegada n'hi ha més rodamons. I diu l'ordenança que automàticament tenen d'intervindre els serveis socials. Jo això ho he dit en diversos plenos. S'ha fet cap intervenció? No. O com a mínim no es veu. Però cada vegada n'hi ha més rodamons. Llavors, jo crec que Sitges està en una cruïlla i necessita un canvi radical.
4 minuts per parlar del pressupost. I sobretot perquè veu, en el seu moment ja va ser un, diguem-ne, un argument fa 2 anys, i les modificacions de crèdit han tornat a ser un argument aquest any.
Clar, anem a veure. A l'Ajuntament què tindria de fer? El govern municipal tindria de presentar una moció de confiança. Això ho he explicat moltes vegades i fins i tot ho vaig dir en el plenari de pressupost. Tindria de presentar una moció de confiança amb aquest pressupost i el procés que n'hi ha, he explicat moltes vegades, que si no s'aprova aquesta moció de confiança, l'oposició té 30 dies
per presentar
una moció de censura, sí. I si no la presenta, automàticament
el pressupost quedaria aprovat.
Això ho han fet molts ajuntaments, fins i tot ho ha fet Barcelona, i crec que ho ha fet 2 vegades.
Us diria, però, no arribaria aleshores l'aprovació del pressupost molt tard en l'any?
No, és que el problema que tenim ja és d'entrada. És que el pressupost es té de presentar abans de l'1 de gener. En realitat és del 31
de
desembre.
L'ideal és aprovar-lo abans de final d'any.
Exacte. Clar. Quan ho han presentat? El mes de març. Ja anem malament. És que ja anem malament. Per què ho presenten el mes de març? Perquè el que busquen és, per presentar-lo, tindre-ho lligat perquè s'aprovi. No? Aquesta és la realitat. Mm-hmm. De fet...
Que té una certa lògica. Ho presento amb una certa esperança
que això s'aprovi. Mm-hmm. No? Però què passa? Que va haver fins i tot un any, fa 2 anys, no es va presentar.
No.
Perquè no havia
l'esperança que s'aprovés.
Per això el que diu l'alcaldessa, que té l'obligació, que té l'obligació de presentar un pressupost. Sí, però fa 2 anys tenia l'obligació, és la mateixa obligació que té ara i no ho va presentar. Llavors, què passa? És un pressupost que en realitat, que no té cap projecte engrescador per Sitges, que no n'hi ha cap qüestió de resoldre els problemes de Sitges. És més de lo mateix, que el més important, que això s'aprovaria sí o sí, serà mitjançant aquestes modificacions de crèdit, que era tots els plans plurianuals, totes les accions plurianuals que tenen, i les subvencions a les entitats que es farà recentment. Això. A part d'això, que n'hi ha més de pressupost? D'habitatge, 0. Diran, sí, els ajuts al lloguer. Sí, molt bé, els ajuts al lloguer. Molt bé. Però tenim un problema d'habitatge o no tenim un problema d'habitatge? Perquè quan n'hi ha, quan a la partida que diu adquisició tant de terreny com d'habitatge, saps què és el pressupost? 0. 0. Llavors, és un pressupost ja de partida que no tenia cap utilitat per resoldre els problemes de Sitges, era un document comptable per qüestions que ja s'havien aprovat i que es tenia d'assignar una partida. Molt bé. Això, gairebé el gruix, es va aprovar en el plenari passat.
Sí, queda que fa referència personal i, òbviament, a la partida, diguem-ne, legalment establerta.
Legalment establerta, perquè això també es té de tindre en consideració, i ho vaig recalcar. És veritat que una dels mecanismes de financiació de les administracions locals són les transferències que fan per part de l'Estat. És veritat, i ho explico aquí, quan són municipis de menys de 75.000 habitants, es fa mitjançant transferència, i quan són més de 75.000 és amb una participació amb els impostos de l'Estat. Això vull dir perquè moltes vegades el que es posa com el que sigui el dolent per la finançació és a l'Estat. De fet, el senyor Oliver, el que va començar a parlar és malament de l'Estat. Sí, sí, però si l'Estat està financiant amb, com a mínim amb més d'una quarta part del teu pressupost. Llavors, què passa? Que no n'hi ha cap pla. De fet, i veig que mira el temps...
Sí, perquè m'esteu fent subordinades.
I aquí n'hi ha una realitat, que és, no n'hi ha pla, però m'agradaria acabar així. Què es pot esperar d'un govern municipal que no té un pla d'acció municipal, que és el primer que aprova un govern municipal que porta aprovació per veure quin serà el seu full de ruta, que és el PAM. I aquí no n'hi ha PAM, no n'hi ha projecte i fins i tot es pot dir que no n'hi ha cap tipus de rumb.
Les 11, José Antonio Gilabert, gràcies.